I ens n'anem ara cap al Hub de la Fatxenda amb el Jordi Canxales i la Laia Paretas. Ens ho acosta la Sílvia Delgado.
Aquesta hora, els fidels ja ho saben, continuem obrint, en aquest cas per penúltima vegada, el Hub, aquesta secció sobre tecnologia i comunicació que cada setmana ens estan acostant el Jordi Canxales i la Laia Paretas de la Fatxenda. Bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Fem memòria, va, rebobinem. Durant aquestes setmanes hem analitzat l'impacte de la tecnologia en diversos àmbits. Hem parlat de moviments socials, d'educació, de desinformació, i avui us voleu centrar en un nou aspecte.
Sí, Sílvia, avui volem parlar de creació artística i de tecnologia durant anys. Per exemple, els artistes plàstics han fet servir doncs, pinzells i llenços per crear, i amb l'arribada de la tecnologia digital, aquestes eines han evolucionat d'una manera molt i molt considerable. Avui en dia, per exemple, programes com el Photoshop o l'Illustrator permeten als artistes confeccionar obres doncs, amb una precisió quirúrgica, podríem dir, i amb una rapidesa que abans eren impensables. A més, les tauletes i les pantalles tàctils ofereixen una experiència de dibuix digital que imita la sensació del pinzell i la tinta sobre paper.
La il·lustració digital, per exemple, és la tècnica que ha fet servir la Cristina Gallardo per fer l'estampa de Sant Fèlix d'aquest any.
Sí, i nosaltres ho hem pogut experimentar de ben a prop, de fet, part del procés creatiu, i és francament espectacular. Pintar sobre una tauleta, i com ens ho va deixar veure i provar, dona una sensació, avui dia, realment, que és com si dibuixessis sobre un paper. És fascinant i molt recomanable.
Però la tecnologia no només ha evolucionat les eines, oi?
No només, exacte, també ha obert la porta a nous mitjans d'expressió. L'art digital, que comentàvem, però també la realitat virtual, la realitat augmentada i fins i tot les obres d'art creades amb intel·ligència artificial són ara part, diguem-ne, de l'ecosistema artístic i creatiu. La realitat virtual, per exemple, permet a artistes crear experiències, que està molt de moda aquest concepte, immersives, no? On l'espectador pot, per exemple, caminar dins d'una obra d'art, no? I la intel·ligència artificial ha començat a col·laborar amb els humans per crear noves obres.
Un dels casos més sonats que hem sentit recentment és la d'una fotografia generada amb intel·ligència artificial que va guanyar un dels premis més prestigiosos de fotografia, com és el Sony World Photography de l'any 2023. L'artista alemany Boris Elgatzen s'hi va presentar amb una fotografia de dues dones amb una estètica dels anys 40 generada amb intel·ligència artificial i va guanyar aquest prestigiós certamen. El seu objectiu, segons ens va explicar, no era el premi, sinó comprovar si els concursos de fotografia actuals estaven preparats per discernir entre una fotografia real d'una que no ho és. L'artista va renunciar al premi i va demanar un debat urgent sobre les imatges generades amb aquesta tecnologia.
Déu-n'hi-do, però de fet la tecnologia no només ha tingut un impacte molt fort en el terreny de la pintura, de la il·lustració i de la fotografia, sinó en molts d'altres.
Sí, per exemple, la tecnologia ha canviat radicalment el procés de creació musical. Els músics i els productors actuals poden crear, editar, mesclar música de manera totalment digital. De fet, aquestes eines ofereixen un munt de possibilitats, des d'ús d'instruments virtuals fins a una manipulació escrupolosa i detalladíssima de l'àudio, permetent doncs, la creació de composicions molt i molt complexes, sense la necessitat, per entendre'ns, d'un estudi tradicional.
El sampleig, que consisteix a prendre fragments d'altres enregistraments per crear noves peces, per exemple, musicals, s'ha popularitzat gràcies a la tecnologia i en tenim diversos exemples. A casa nostra, el grup Manel va utilitzar el sampleig de la Maria del Mar Bonet a la cançó Per la bona gent. Concretament, la peça incorpora la veu de la cantant interpretant la seva versió de l'Anà, una cançó tradicional mallorquina. Un altre exemple és l'àlbum Discovery dels Daft Punk, que compta amb diversos samplejos que estan indicats als crèdits. I un exemple el trobem a la cançó Digital Love, que inclou un sampleig de la cançó I Love You More del George Duke.
Having fun, the kids.
més, en el terreny musical, els sintetitzadors, tant analògics com digitals, han ampliat enormement el paisatge sonor disponible pels artistes, permetent doncs la creació de sons que abans no existien. Per no parlar, evidentment, de la intel·ligència artificial, que compta amb algoritmes que són capaços de generar melodies, harmonies i, fins i tot, cançons senceres.
Nosaltres, de fet, ho hem provat en un dels nostres spots audiovisuals. Concretament, el darrer anunci que hem fet per a televisió com a Fatxenda, l'hem fet per l'empresa Ixta, les xarxes de telecomunicacions alternatives, i té una base musical creada per nosaltres mateixos a través d'intel·ligència artificial que sona d'aquesta manera.
La veritat és que és francament fascinant. Estic amb la boca oberta encara.
La tecnologia no només ha revolucionat la manera de fer les cançons, sinó que les plataformes digitals han revolucionat el consum d'aquestes cançons. Abans, comprar un disc, un vinil, posar-lo al reproductor o al tocadiscos era tot un ritual. Jo crec que ho segueix sent. Però ara tenim l'abast un munt de música a través de Spotify, Apple Music, fins i tot YouTube. I això ha transformat el model de negoci de la indústria musical, on les vendes físiques han estat reemplaçades parcialment per ingressos basats en streaming.
Però no tot deuen ser flors i violes.
Esclar que no, de fet, els artistes no necessàriament guanyen més amb l'streaming comparat amb les ventes físiques tradicionals. La tecnologia ha permès que una persona de Vilafranca del Penedès pugui ser escoltada a qualsevol racó del món, però també és cert que aquesta globalització té un perill i és la homogeneïtzació, és a dir, que al final acabi sonant tot igual, de la mateixa manera.
Un impacte que hem vist també en el cinema.
Per suposat. Els efectes especials al cine han estat una de les àrees més impactades de la tecnologia. Els cineastes poden crear mons, personatges, seqüències que no serien possibles de cap altra manera, com per exemple pel·lícules icòniques, blockbusters com Avatar, pel·lícules de superherois com Marvel. La tecnologia ha permès personatges com el Gollum del Senyor dels Anells, que està creat amb una tècnica que es diu captura en moviment, que bàsicament consisteix en registrar els moviments dels actors i aplicar-los a personatges digitals. Noves eines que, a més, han revolucionat la postproducció d'aquestes pel·lícules, fent que l'edició sigui molt més ràpida, molt més precisa, oferint la possibilitat d'afegir un munt d'efectes digitals a posteriori, i per no parlar de càmeres i tota la tecnologia que surt constantment al mercat i que permet fer autèntiques virgueries.
La veritat és que no acabaríem mai. I la tecnologia també ha condicionat les arts escèniques.
Sí, i tant. Les eines digitals, per exemple, han transformat l'escenografia. Ens hem d'imaginar aquells decorats clàssics que hi havia abans als teatres i com hi ha hagut una autèntica revolució també en el terreny escenogràfic, creant paisatges doncs, visuals molt i molt únics. També permeten generar paisatges sonors molt concrets, amb efectes molt concrets que abans doncs, eren impensables. També han donat lloc al que coneixem com a map, que és una tècnica que permet projectar imatges sobre superfícies tridimensionals, per exemple, doncs, edificis o decorats escèniques, que a més doncs, es creen uns efectes visuals impressionants i que hi ha la capacitat de que aquests efectes vagin canviant en temps real, i en això sí que hi aprofundirem una mica més endavant.
La tecnologia, a més, no només afecta com es crea aquest art, sinó també en com es comparteix, no?
Sí, a les xarxes socials com Instagram, TikTok i Twitter, X, han democratitzat la distribució artística i permet a artistes de tot el món arribar a audiències que fins ara eren inaccessibles. Aquestes plataformes digitals han esdevingut galeries virtuals on qualsevol pot mostrar allò que fa i vendre la seva obra. Des de pintors, fotògrafs, il·lustradors, músics, cineastes, actors i dramaturgs, aquest canvi ha generat un nou tipus d'artista, més independent, diguem-ho així, connectat directament amb el seu públic i amb menys intermediaris. Les mateixes xarxes també han canviat la relació entre artistes i fans. Tu ara pots fer l'exercici d'escriure un missatge als Chemical Brothers o a Pedro Almodóvar, etiquetar-los i amb una mica de sort hi ha una possibilitat, remota o no, d'establir una relació i interacció virtual que abans no existia.
De fet, és a través d'aquestes xarxes socials com hem connectat i contactat amb bona part dels experts dels diversos episodis del Hub. La convidada d'avui, de fet, no és una excepció.
I de qui es tracta?
Avui que reflexionem sobre creació artística i tecnologia, parlem amb la Sílvia Isaac, que és fotògrafa i artista visual, especialitzada en videomapping. Ha creat i dirigit un ampli ventall de projectes de mapping arquitectònic en edificis emblemàtics de Catalunya, Alemanya, França, Japó i Aràbia Saudita, així com instal·lacions i diferents espectacles per a esdeveniments comercials, culturals i artístics, interactuant també amb altres disciplines com la dansa i el teatre.
La nostra convidada, a més, ha rebut diversos reconeixements, en destaquem només alguns, per exemple, exemple, l'any 2017 va ser la guanyadora del Lumen Sitges, el 2015 va obtenir el segon premi del Festival of Lights de Berlín, el 2012 primer premi a la Battle V-J del Festival Novela de Toulouse, entre d'altres nominacions.
Quines ganes d'escoltar-la. Som-hi.
La Sílvia Isaac ens parla de com va descobrir el videomapping.
Des de petita, que la música i els videoclips han sigut una de les meves passions, i va ser així que mentre cursava Belles Arts a la Universitat de Barcelona, l'any 2006-2007 es va fer un curs d'aquests de lliure elecció sobre visuals en directe. Aleshores jo m'hi vaig apuntar de cap perquè era algo que em generava molt d'interès, el composar i combinar vídeo a temps real interactuant amb la música. I va ser arrel d'allà que vaig començar a practicar i a buscar i aconseguir doncs, les primeres feines de VJ en sales com Rasmatà, Salamandra i altres sales de Barcelona i festivals de per aquí Catalunya. Hi havia, en aquell moment hi havia una web fòrum a nivell estatal on, entre d'altres, doncs, s'hi anaven comentant les novetats del sector i va ser allà on vaig començar a veure els primers espectacles de mapping que s'estaven fent per a Europa. No molts, no? Però allò em va cridar molt l'interès perquè ja no era projectar sobre una pantalla, sinó sobre volums i sobre l'arquitectura, no? Que és algo que també em fascina, i dialogar-hi, no? A través de la imatge i d'una manera monumental.
En aquell moment, reconeix, no hi havia formació específica en la matèria i va començar a experimentar pel seu compte.
En aquell moment, això era el 2010-2011, clar, no hi havia formació de mapping ni softwares específics perquè just estava naixent, no?, aquesta disciplina. Així que, bueno, era anar a base de prova i error, anar provant i una mateixa fer-se els propis mètodes, no? Fins que el 2011... Vaig anar a principis d'any a Suïssa, unes setmanes, per formar-me en un software de projecció mapping que presentaven als seus creadors. No? I arrel d'aquí, doncs, bueno, aquell any ja vaig fer els primers mappings i va ser així quan vaig començar a especialitzar-me en aquesta disciplina.
A l'hora de crear un encàrrec específic té en compte diversos factors, com la cultura local, el client o el públic destinatari.
A nivell Europa no és una qüestió molt diferenciable entre un indret o l'altre, però sí en països del continent asiàtic com ara Aràbia Saudita, on aquí sí que he tingut més limitacions a nivell de contingut, també perquè l'encàrrec venia per promoure una ciutat destinada exclusivament a l'oci i per tant el contingut s'havia de cenyir a això, no? I també depèn molt del tipus d'esdeveniment on estigui inclòs el projecte de mapping. Per exemple, quan són festivals de la llum, em donen llibertat total en la conceptualització i el disseny del mapping, però quan són encàrrecs ja per esdeveniments privats, no, de caire empresarial, tot i que generalment també em donen via lliure en la direcció creativa, clar, haig de treballar vers els seus valors i objectius, no? Clar, d'aquesta manera, un altre factor a tenir en compte és el client i el públic destinatari.
Ara bé, un dels principals elements d'inspiració, segons Isaac, és l'arquitectura dels edificis.
La seva formologia i les característiques són els principals condicionants, no?, de pensar un contingut o un altre, perquè no és el mateix un edifici pla, amb només finestres, que un altre amb diferents relleus, amb una cúpula, un frontó, etc., no?, tots aquests elements més decoratius. I, de fet, una cosa que em passa molt és que acostumo a personificar els edificis, no? I veig persones, els veig com personatges, i molts d'ells això, i veig cares, com em va passar, per exemple, per dir-ne algun, és la catedral de Berlín, que la vaig convertir en diferents personatges, perquè jo hi veia una persona, no? Entre la cúpula, aquelles columnes...
En els últims anys, la tecnologia ha evolucionat molt.
Ja no existeix un sol software, un sol programa, sinó que se n'han dissenyat més i que a més et permeten ajustar els continguts projectats i adaptats a les superfícies, a banda també d'altres funcions útils que 40 anys enrere les havies de fer de manera quasi artesanal, no? Podríem dir. També, clar, ens trobem en un moment on tot és molt visual i tecnològic. Aleshores, de la mà del mapping, les empreses de projectors també han anat millorant els equips i la tecnologia d'aquests. Els projectors de gamma professional, tot i seguir sent grans en dimensions, ho són menys que abans, no? I pesen menys. I, en canvi, ofereixen més lluminositat i una tecnologia làser que permet un millor contrast i alhora un menor consum i consum energètic, no? També. També considero que en aquesta evolució i en un moment tan visual ens hem acostumat a més llum. És a dir, jo quan vaig començar, per exemple, els primers mappings a nivell local els feia amb un projector que em vaig comprar de 7.000 lúmens i que pesava 18 quilos. Ara, en canvi, treballo amb projectors de 30.000 lúmens i fins i tot he arribat a treballar-hi amb el màxim que hi ha, que són 50.000 lúmens.
La Sílvia Isaac ha treballat en diversos espectacles que combinen el videomapping amb altres disciplines com la dansa o el teatre. Reconeix que li agrada molt.
La interdisciplinaritat és algo que m'agrada molt. Són complements, no, que ajuden a crear una experiència més rica al barrejar diferents disciplines. És com la visió de diferents punts de vista que estan sota el mateix paraigües i ho trobo molt interessant, no? Perquè hem d'anar junts a la una per trobar aquest objectiu final. I a banda de la música, com bé dius, he treballat en espectacles de teatre i dansa en els que el que busquen és tenir una escenografia visual més contemporània, no? Diguéssim. I aleshores els actors, les actrius, les ballarines... Clar, venim de mons diferents, ells de la interpretació i jo de la creativitat tecnològica. Aleshores es tracta d'entendre'ns, no? De tenir clar cap on volem anar plegats, crear, assajar i modificar si cal. I clar, en el meu cas, que acostumo a treballar bastant a porta tancada a l'ordinador a l'estudi, també m'agrada, no? Quan surten projectes d'aquest tipus, perquè és crear algo en grup interdisciplinar i fora de la cova, no? Entre cometes. A més, amb la dansa, per exemple, es produeix algo molt interessant, que és establir un diàleg del contingut visual amb la ballarina i viceversa. Si ja hi ha una coreografia creada, doncs els visuals els dissenyo, els penso vers aquesta coreografia, no? I la ballarina també hi interactua. O bé busquem, doncs, aquesta interacció intencionada, no? On sovint l'atzar també hi intervé.
Com sempre, molt interessants totes aquestes reflexions que es fan els nostres experts i expertes al Hub. I acabem de nou amb una recomanació cultural vinculada a la temàtica del programa. Hem recomanat, recordem, sèries, pel·lícules, llibres, obres de teatre, i avui ens proposeu una visita a un museu?
Sí, avui que hem parlat sobre els lligams entre creació artística i la tecnologia, us recomanem una visita al Museu del Disseny de Barcelona, ubicat a dins de l'edifici del Disseny Hub de la plaça de les Glòries. Tal com diu el portal web de l'Ajuntament de Barcelona, és un centre de referència del disseny que integra, en un únic espai, les col·leccions de disseny de producte, de moda i gràfic i les col·leccions històriques d'arts decoratives, arts tèxtils, arts gràfiques i d'indumentària. Conserva un fons de més de 80.000 objectes que abracen des del segle IV fins a l'actualitat. També és l'escenari d'exposicions temporals i activitats que ofereixen una reflexió crítica sobre la contribució del disseny a la societat del segle XXI.
Afegit a la llista de recomanacions, doncs. Moltes gràcies i fins la setmana que ve, que serà l'últim episodi d'aquesta temporada, però ens podríeu avançar alguna coseta?
Doncs sí, parlarem sobre un tema que hem anat abordant de puntetes en tots i cadascun dels episodis, especialment també avui. Parlarem d'intel·ligència artificial i ho farem ni més ni menys que amb una de les principals autoritats en la matèria, el doctor en física i informàtica, Ramon López de Mántaras. Tot una eminència.
Doncs sí, una molt bona cluenda d'aquesta secció del Hub. Ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra. diuen que ja està tot inventat. Però som allà...
Ja m'imaginada, Guillem Roma, arribarem a 10:45.
Si puc veure els teus ulls un cel estrellat, serà que un món nou podria ser creat. Surti a ballar, no sabem quina cançó sonarà. Imaginar on voldries estar. Poder estimar cada pas que donaràs. Saltar i veure què passarà. No m'entretindré allà on tingui sort, que com tot el món ella també es mou. Poder imaginar alguna cosa diferent per trobar-te amb mi sempre present. Surti a ballar, no saber so sonarà. Imagina on voldries estar. Poder estimar cada pas que donaràs. Saltar i veure què passarà.
Bon dia, ara són 10:45.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Repassem algunes de les notícies que marquen l'actualitat a Vilafranca i a l'Alt Penedès. L'accés a l'illa de vianants i el trànsit de vehicles s'adapten al desenvolupament dels actes de la Festa Major de Vilafranca. Entre el 29 d'agost i l'1 de setembre, degut especialment al pas de cercaviles, processons i Vall de Foc, es produiran algunes afectacions en l'accés a l'illa de vianants i en relació al trànsit de vehicles. En matèria de trànsit, des d'avui al migdia i fins al 3 de setembre estarà tallada als vehicles la Rambla Nostra Senyora. El motiu és que s'hi ubica l'espai Rambla Nostra Senyora de la Festa Major, en el qual hi haurà concerts, terrasses i food trucks. Els vehicles seran desviats per altres itineraris. Així mateix, cal tenir en compte els recorreguts de cercaviles i processons que comportaran que hi hagi vies públiques tallades a la circulació. El veïnat resident a l'illa de vianants del centre podrà accedir als seus aparcaments tal i com ho fa habitualment, excepte en els moments de pas de cercaviles i processons. L'Ajuntament recorda que la plaça de la Vila, així
com diversos carrers del centre queden tallats al trànsit amb motiu del pas de cercaviles, processons i ball de foc. S'instal·len a la plaça més castellera les plaques commemoratives del 9 de 9 en folre i el pilar de 9 en folre, manilles i puntals carregats pels castellers de Vilafranca. Les dues monumentals construccions es van plantar per primer cop a la història a la plaça de la Vila de Vilafranca, la Diada de Tots Sants de l'any passat i l'anterior. Amb les plaques commemoratives es vol recordar aquestes fites històriques pel món casteller. La iniciativa d'instal·lar les noves plaques al costat de les que ja hi ha a la plaça ha estat del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca i dels propis castellers de Vilafranca. Per a l'alcalde Francisco Romero és important compartir la informació que contenen les plaques que s'han anat instal·lant a la plaça de la Vila, també anomenada la plaça més castellera al llarg del temps. L'Ajuntament de Vilafranca també està promovent el coneixement del món dels castells a través del cicle d'activitats divulgatives Xerrem de Castells. En el marc d'aquest cicle i del projecte de la Universitat Rovira i Virgili, que Castells de Ciència, aquests dies es pot visitar a Cal Figuerot i a Cal Noi Noi, als locals d'assaig de Vers i Xicots, una exposició de cartells que relacionen diferents disciplines científiques amb l'activitat castellera. D'altra banda, s'han instal·lat diversos vinils amb textos literaris sobre temàtica castellera en espais de la ciutat que són emblemàtics pels castells. Una sorollosa cercavila va acompanyar la mainada que participa a la càpsula del temps. Com cada any i fins que arribi l'any de l'obertura de la càpsula, el 2040, des de la Fundació Futura Penedès organitzava dissabte a la tarda un acte per recordar que el 2020 no es va poder fer una festa major com cal. A les 7 de la tarda se sortia des de la plaça de la Vila amb batucada fins al pàrquing de la Feca, a la carretera de Sant Martí. Era una activitat pensada per la mainada de 6 a 12 anys visitant la càpsula, que lliuraven també el passaport i posant el segell d'assistència per a que tots aquells que acreditin la participació tinguin un lloc destacat el dia de l'obertura. La presidenta de la Fundació, Coque Tullà, recordava que el dia 3 d'octubre del 2020 es va procedir al tancament de la càpsula del temps de la Festa Major 2020-2040. Aquest projecte, que té una durada de 20 anys, obrirà la càpsula l'1 de setembre del 2040. I la cursa de Sant Fèlix bat rècord de participants amb 500 persones inscrites. Aquest dilluns al vespre va tenir lloc a Vilafranca una nova edició de la cursa de Sant Fèlix que va batre rècord de participants amb 500 persones inscrites i un ambient molt festiu i familiar. La cursa, que segueix el recorregut de la processó de Sant Fèlix, va tenir un canvi de recorregut a última hora, ja que els participants no van passar per la Rambla de Sant Francesc, sinó pel carrer de Sant Joan, fins a la plaça de la Vila.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Llopart, vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart, compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades en paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
Calvi Santó, el més ampli assortit en productes de perfumeria i a drogueria de la comarca. Disposem de diverses promocions, contínues ofertes i sempre els millors consells en productes per la neteja de la seva llar i la seva higiene personal. Calvi Santó, més de 220 anys al seu servei. Ens trobarà a Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Sant Sadurní. No tanquem per vacances. Calvi Santó us desitja una molt bona festa major. Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic. sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Passen 7 minuts de 2:15.
Ràdio Vilafranca.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Amb el Carles Folguera cada setmana parlem una mica sobre l'esport i l'èxit i totes les claus per gestionar amb dues coses, amb dos aspectes, i el tenim avui també aquí amb nosaltres. Bon dia, Carles, com estàs?
Bon dia, molt bé, amb ganes de parlar amb tu.
Avui, un tema que has anat traient i que és una mica de collita pròpia teva, així que vull desengranar... Desengranar, no sé si m'ho he inventat, això, ara.
No, però queda bé, queda bé.
Sí,
la
no?
Gent, la gent, jo crec que la gent t'entendrà, t'entendrà.
Parlarem de l'entrenament invisible. Què és l'entrenament invisible, Carles?
Buah. Mira, l'entrenament invisible seria tot allò que depèn d'un mateix i que sense que ho vegin els altres t'aproparà més al teu alt rendiment. Posar un exemple. Quan tu estàs entrenant, la gent pot veure quin és el teu estat físic, quina és la teva velocitat, en quin nivell tècnic estàs, fins i tot prens bones decisions, no? Això es pot veure. I fins i tot el caràcter que tu tens, ets lluitador, ets més aviat una persona que davant d'un error que hem vist a l'entrenament o al partit, si no ho estàs passant bé, és a dir, tot això es pot veure en l'entrenament. Però difícilment la gent sabrà si, per exemple, què fas al teu temps lliure, com et cuides, quin grau d'alimentació tens, si utilitzes petites eines teves que et poden anar bé a nivell de control emocional, de gestió de les emocions, de control de la respiració, de relaxació, de mindfulness... És a dir, aspectes que són molt íntims, molt personals, i que, no la, i que per entendre'ns, la gent no ha de per què veure, però que si tu, amb aquests paràmetres de tota gestió del temps lliure, des d'una bona alimentació, una bona hidratació, un cuidar bé les relacions, un aprofitar el temps, tot això ho mantens i ho fas, tot i que és invisible, perquè sol ho veus tu i sol te n'adones tu, i ningú més ho ha de veure si cal, hi haurà un progrés visible. És a dir, entrenament invisible igual a progrés visible.
Per l'entrenament físic sí que tenim algú que ens guia, però per aquest entrenament invisible com ho fem?
Jo crec que és molt des de... Es pot fer, des del, per exemple, des del propi... És a dir, hi ha molts especialistes, hi ha molta gent als clubs, hi ha des de nutricionistes, pot haver psicòlegs, és a dir, pot haver coach, pot haver gent que acompanyi emocionalment a la gent, però sí que és veritat que al final... Jo sempre dic que l'entrenament invisible té molt a veure amb els hàbits i amb l'estil de vida que un escull. Tu pots ser un desordre absolut en tot, és a dir, quan dic en tot vol dir que t'aixequis al matí, que la gent sigui la que sigui, que el llit t'estigui sense fer, que et mengis 6 dònuts i 4 pastes de crema i 3 cacaulats i no sé què, i que arribis amb una panxa plena a l'entrenament. És a dir, estem parlant de...
Podria ser jo perfectament si no em controlés algun dia.
No, doncs és una mica això. Llavors, quan un és conscient que això que pot semblar que no formaria part de l'alt rendiment ho és i influeix molt, doncs tens molt de guanyat. Perquè potser passaràs de menjar-te 4 dònuts a menjar-te un, després potser passaràs per fer-te un suc de taronja i fer-te un mini entrepà, potser en lloc de perdre el temps mirant una sèrie i devorar-te una sèrie de que t'aniràs a dormir a les 3 i mitja o a les 2 i mitja de la nit o el que sigui, sense haver descansat, i t'aixecaràs a les 8 i dius, hosti, havent pogut dormir 8 hores i més que dormir, descansar 8 hores, resulta que he anat amb connexió neuronal perquè estava en la pantalla amb la llum blava de ficar-me a les xarxes socials. Estem parlant d'una mica de sentit comú, fer 4 pinzellades de bones accions que tinguin a veure amb el cuidar-se perquè el rendiment sigui més alt. Bàsicament és això.
I això s'inclou d'alguna manera en els entrenaments aquests del rendiment, ara que tot això ja s'està cuidant més?
Sí. Jo et parlaré, per exemple, d'una experiència que jo vaig viure i que és molt, molt xula i molt interessant. Fa molts, 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 molts anys hi havia un entrenador al Barça que és de Louis van Gaal, que va incorporar que els jugadors del primer equip del Barça arribessin com una hora abans de l'entrenament del matí i que l'esmorzar el farien a les instal·lacions del club. Hi havia cistelles de fruita, hi havia sucs de taronja, hi havia mini-sàndwich de pernil, i es guanyaven dues coses. Una és, evidentment, l'aixecar-te una hora abans t'obliga a... Ja està focalitzat en què estic a l'estadi, estic a prop de l'entrenament, comparteixo amb els meus companys d'equip i, per tant, ens comencem a conèixer, i no sol és les dues hores que dura l'entrenament, agafo el cotxe, em dutxo, agafo el cotxe, no, ja vulguis no, en una hora t'obliga a relacionar-te. Tu també pots veure com a entrenador qui menja i què menja cadascú, amb les cares que venen, amb els ulls que venen, i això que podia semblar, què farà aquest? S'ha anat incorporant. I s'ha anat incorporant fins al punt de que ara cada cop hi ha més xerrades nutricionals, d'hidratació, com hem de preparar el cos prèvi a una competició, després, com en recuperem el cos de grans esforços després, per exemple, ara a l'estiu, 30 i molts graus, i fan campus d'estiu. És a dir, si no es cuiden aquests elements, com pot ser la hidratació, les gorres, tenir cura del sol, hi ha mil aspectes que pot semblar que no són esport i influeixen en l'esport.
Aquí portes, Carles, una llibreta amb totes les teves coses apuntadetes i en algun moment has tret una pàgina que posava en gran entrenament invisible i posava Ikigai. Què és això de l'Ikigai?
No. A veure, jo sóc un boig...
Jo me l'he llegit, el llibre de...
No, és que no t'ho sabré explicar bé, no?
Però, vale, aviam.
Però al final jo el que dic és que sempre hem d'intentar tenir un propòsit a la vida, sí? I aquest propòsit a la vida té a veure amb les nostres motivacions, amb la nostra espiritualitat, amb aquelles coses que realment ens omplen i tot, no? Llavors, és com un valor de vida que cadascú ha de buscar quin és el seu, no? Jo sempre parlo una mica d'aquell autoconeixement. Què ens omple? Què ens fa feliç? Allò que em fa feliç em pot donar per viure, em pot donar per aportar als altres, em pot aportar valor a la societat amb allò que estic fent i com ho estic fent. I és una mica això, no? Llavors, bueno, jo són... Més que el concepte en si, que és un concepte, em sembla que és japonès, que és japonès i tot això. Ho pots explicar més bé tu?
No, fes.
Però la idea és aquesta, no? Llavors, jo crec que tothom ha de tenir clar que hem de fer una deconstrucció de qui som, què volem ser, per a què volem ser d'aquesta manera... Per a què vull ser jo, esportista?
I això com ho guies?
Doncs fem preguntes perquè acabi sortint.
En plan, m'ho imagino ara, com ho estàs dient, psicòleg total, tu amb una cadira, l'altre amb una altra...
Uf, no. A vegades ni cadira, eh? A vegades és passejant, a vegades és fer alguna pregunta que pot semblar tonta i anar, jo sempre dic que és anar tirant la canya, no? És anar tirant el fil de la canya de pescar, no? Fins a un punt amb el que hi ha una connexió i acabes trobant alguna cosa que és engrescadora per l'altra persona i que pot donar peu a moltes coses, a que surtin pors, que surtin inquietuds, que surtin elements motivants, il·lusionants, que surti també paràmetres d'aspectes que no ens agraden i que sabem que no ens agraden, però que a vegades no sabem com modificar-los o com canviar-los o com fer-los diferents. És un camí ple de molts petits matisos, no? Però al final jo sempre dic que és difícil que hi hagi canvi si no hi ha presa de consciència.
Per tant, per aquí també tu una mica guies aquest entrenament invisible.
Sí. per exemple, si tu amb un esportista li dius, molt bé, quan acabes de l'entrenament, què fas? Què fas amb les teves hores lliures? Fes-me un planning, no? I dius, molt bé, d'aquestes coses que estàs fent, hi ha alguna que realment sigui, no t'aporti absolutament res, que sigui prescindible? Hi ha alguna d'aquestes que un cop te n'has anat a dir, hòstia, com he pogut perdre el temps aquestes 3 hores de la meva tarda fent això, no? Llavors, si al final ho fas visible, per escrit, hi ha una avaluació barra reflexió sobre allò, i l'altre n'és conscient de dir, molt bé, què haguessis pogut fer amb aquestes 3 hores que tu mateix has dit que estaves perdent el temps i que no t'han omplert? Hòstia, he deixat de fer això, l'altre, l'altre, l'altre. Hòstia, doncs, creus que això t'apropa més a ser, a anar més ben preparat, a descansar més, a anar més ben preparat? I a vegades que també hem de tenir, no vull ficar com a transcendent, eh? Hi ha moments que una pèrdua de temps i un gaudi i un deixar-me anar amb unes crispetes i mirar unes... És a dir, estic parlant de quan tu realment, amb certa normalitat, perds el temps, no et cuides el suficient i tens mals hàbits. Una de les coses que, per exemple, més m'enfadava amb els xavals i més... És un problema meu, enfadar-te, però al final cadascú fa el que vol i la decisió de si m'enfado o no és meva. Però jo em refereixo al que menys m'agradava era quan els nois no entenien que fer-se el llit és un hàbit de 2 minuts que et posa ordre a la teva vida.
És que jo sóc així, també. A mi fer-me el llit...
No t'agrada?
No, m'agrada. No. Estic li de desfer d'aquí una estona.
Ja, clar, clar. Jo això també, amb altres generacions, parlo de la meva filla, tampoc entén això, no? Però jo sí que crec que l'ordre, l'hàbit, et seguritza molt. La higiene et seguritza molt. L'hidratar-te, el tenir uns hàbits, el tenir un espai teu, Instagram, per pensar, per trucar des de telèfon a gent que... És a dir, fer mil coses. És a dir, llavors, jo crec que hi ha vegades que aquest cert ordre ens va molt bé. És el que dèiem en el capítol anterior de lo de les famílies, no? De que si al final hem de ficar responsabilitats perquè no vagin crescudets, no? Els nostres fills, doncs és una mica això, no? És a dir, si vols que els teus fills es mantinguin de peus al terra, no oblidis de col·locar responsabilitat a les seves espatlles, no? Llavors, penso, per 2 minuts al dia, a l'inici, que és una responsabilitat que et portarà més ordre, més el que sigui, doncs, què té de dolent això, no? Llavors, bueno, són reflexions, eh? Ja entenc, que tu diguis, bueno, és que jo també sóc així.
Sembla no, bé. Jo... Però, el meu objectiu és ser ordenada i fer
clar,
llit cada dia.
Clar, però vull dir, ja sé que hi ha vegades que hem de fer coses que no ens agraden, però aquestes coses a vegades que no ens agraden és el que al final valorem més en un futur, no?
Sí, després a la nit, quan et trobes el llit fet i estiradet, també dius, oi,
clar,
que bé.
Clar, clar que sí, això és importantíssim, clar que sí.
I, Carles, per exemple, quan aquests esportistes estan en centres com la Masia, com el CAR, com la NSA, que tot ja està més pautat, que hi ha unes normes de neteja, hi ha unes normes de que tu no surts de l'habitació si no t'has fet el llit, hi ha un menú fins i tot. Aquest entrenament invisible també es treballa allà?
I tant.
I com ho fan? Perquè, clar, ve més pautat.
No. Compte, l'entrenament invisible és una decisió que tu fas respecte quan jo no et veig amb el que fas en la teva vida. És una decisió teva. Jo puc ficar un nutricionista, o podem posar al seu servei un psicòleg que els ajudi al control de la respiració, a través de la PNL, programació neurolingüística, autodiàleg intern positiu, a parlar-se bé, no? És a dir, podem ficar tots els recursos. Finalment, la decisió és de cadascú. Fins a on jo ho vull arribar i ho vull fer, ficaré un exemple, si jo tot fico un esmorzar, un dinar i un sopar sobre un nutricionista està molt bé, però tu acabes decidint si tu menges o no tu menges. Si en les hores lliures te'n vas a la màquina expendedora i t'agafes 4 bollicaus, 6 begudes edulcorants d'aquestes que no ens fan cap bé, és a dir, cadascú decideix. Llavors, allò positiu per mi és jo t'intento educar, t'intento ficar damunt la taula aspectes que creiem, perquè ho diu molta gent, que això et pot anar bé. La darrera paraula és teva. Fixa't que és un problema d'acompanyar. Jo genero una, entre cometes, dependència formativa, una dependència de... Els experts diuen que a nivell de nutrició, a nivell d'exercici postpartit, de preparació psicològica, de visualització, de relaxació, de control de pensaments, de diàleg intern, tot això està molt bé. Però finalment ets tu que decideixes si aquest recurs que jo t'he ofert, que l'has d'entrenar i que s'ha d'acabar convertint en un hàbit, el vols o no el vols. I no passa absolutament res. Aquesta és la teva decisió. Fixa't que estem parlant de camí de dependència, on nosaltres intentem educar, intentem ajudar, però al final, si volem que realment sigui educatiu, tu has de decidir, des de la teva autonomia i de la teva llibertat, si ho agafes o no ho agafes.
Clar, doneu totes les eines, tots els recursos, però després...
Si no, frustraria moltíssim, eh? L'àmbit, clar, l'àmbit educatiu és molt frustrant, bàsicament per això.
Clar, i a més agafeu també molts nois i noies adolescents, que és l'època potser conflictiva de tu em dius això i jo faré l'altre.
Clar, és que, clar, amb nois i noies de 14, 15, 16 anys, falta que tu els donis una norma perquè se la vulguin saltar. I així ha estat tota la vida. I una manera de formar la seva personalitat és contradint, en aquest cas, a l'autoritat, a l'adult, no? O fer una mica la picaresca de m'has dit blanc, jo faig negre, no? I, evidentment, hi ha un moment a la vida i en aquest procés on tu els enxampes, no? És que havies d'arribar a les 10, has arribat a les 10 i 5. I malament el dia que ben arribat a les 10 i 5, tu no li dius, això no pot ser, has arribat a les 10 i 5 i havíem quedat que arribaries a les 10. Perquè si li dius, ell interpreta, m'ha fotut la gran bronca, no m'ho esperava, però com a mi m'ho ha dit. Al moment en què tu no els hi dius, més igual que ell ha arribat a les 10 i 5 que a les 10, ells ho interpreten com que no t'importo tant, perquè fins i tot no m'has dit que m'he saltat la norma, no?
Bueno. I el següent dia t'arribaré a les 10 i 10.
Clar, és una mica així, no? Llavors, bueno, és el fet de fins a quin punt cadascú agafa i tria el seu camí.
Perquè al final també estan allà per l'esport del rendiment i també és el seu objectiu, no?
I per la seva voluntat, i és el seu objectiu. Jo sempre dic que no s'han de mirar tant l'objectiu de ser increïblement millors amb tot, sinó de, amb si mateixos, de dir, hosti, he progressat, he millorat, cada vegada ho faig millor, cada vegada tinc més recursos, hosti, he ampliat, em sento millor jugador, em sento més segur fent allò que faig, no? Hosti, m'atreveixo a fer això que abans ni ho intentava perquè no em sentia amb els recursos tècnics suficients per a fer-ho. Hosti, físicament m'he fet millor. Fonamentalment és això. I la part no visible és aquella que hem de fer xerrades, hem de fer formació, ho han de fer els experts, els nutricionistes, el que sigui, i al final cadascú diu, bueno, doncs del que m'han dit n'agafo un 10%, un 20, un 90, un 80, i ja està.
I a nivell de relacions, com es treballen també? Perquè al final tu estàs imposant d'alguna manera un grup d'amics que potser no és el seu habitual, no? Això també...
Bueno, amb l'àmbit de la Nàstic Sports Academy, el que busquem és... Clar, hi ha un vincle entre allò que passa acadèmicament, que és el que busquen les famílies també, és a dir, sí, esportivament que millori, però que no deixi els estudis i que el present i el futur vagi per aquí. Perfecte. Evidentment, hi ha la part de l'essència del projecte, que és aquesta avalua també en formar persones a través de l'esport. Però l'esport és molt important, com milloro jo esportivament. I n'hi ha una que per mi és la més maca, la que jo durant molts anys he fet, que és l'àmbit residencial, on es conviu, on hi ha conflictes, on hi ha habitacions, on hi ha horaris, on hi ha menjars, on hi ha caps de setmana, on hi ha discussions, i això és vida. I això és el que s'ha de gestionar, i jo sempre dic que es pot gestionar de moltes maneres, des de la imposició o des del consens. Des de fer nosaltres les normatives com a adults i que ells les hagin d'assumir, o fem participar també amb ells de les normatives.
Ah, sí, eh?
Home.
I trien les normes?
No trien les normes. No es tracta de triar les normes, es tracta de que et posaré un exemple. Hem dit que a un eix li donen realment valor és amb l'àmbit esportiu, el que estan motivats. Si jo estic motivat amb alguna cosa, difícilment arribaré tard.
Vale.
La meva pregunta és, hi ha classe de matemàtiques a les 9 i a les 8 i mitja ha acabat l'entrenament del matí, i resulta que tinc 10 minuts per esmorzar, o 15 minuts, o 20 minuts per esmorzar. I em faig una mica el mandrós, no? Resulta, en lloc de ser a les 9, arribes a les 9 i 5. La normativa pot ser, has arribat tard, per tant, hi ha aquesta sanció. La segona fase és dir, nois, què podríem fer col·lectivament i conjuntament quan algú arriba tard amb un entrenament? És una falta de respecte a l'entrenador que s'ha preparat la sessió? És una falta de respecte als companys que, sense gent que ha arribat a l'hora, a vegades es poden deixar de fer exercicis? Sí, molt bé. Què podem fer? Bueno, que decideixin i els acompanyarem a una decisió final. No, sí, els portarem pel nostre camí, però que comencin a prendre decisions de que hi ha l'acció que faig i hi ha una responsabilitat sobre allò que he fet. I el mateix passa a l'escola. Si tu arribes 5 minuts tard en un partit, què passa? No, que no entro a l'acte. Ah, que no puc jugar al partit. Ah, i és el que has estat preparant-te durant tota la setmana? Sí. Doncs no anem bé. Què podem fer? Et responsabilitzes amb arribar a l'hora? Sí, molt bé. I si no passa això, què hem de fer? I que siguin ells els que prenguin les decisions. Difícilment, quan tu has pres una decisió respecte a una sanció per alguna cosa que t'ha passat i tu has pres aquella decisió, et rebotarà sobre allò que tu...
Clar.
Clar, és una manera de girar-li la truita i també és una manera de responsabilitzar-lo amb que ells mateixos han de decidir sobre la seva vida. Escolta'm, jo si arribo tard en un lloc, hi ha unes conseqüències, no? Doncs què passa si tu et passa el mateix?
Perfecte, Carles. Doncs parlant d'arribar tard, se'ns fa tard i hem de tancar la secció. Així que t'esperem la setmana que ve també parlant dels últims aspectes a la teva secció, l'esport i l'èxit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Aina.
Penedès, Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.
I amb Coque Maia i el seu Una sola vez arribarem a les 11.
Se fue el momento. Una vez sentí la luz de la esperanza, luego comprendí que todo es tan fugaz. Una vez viví la fuerza del